Lola García és la directora adjunta de La Vanguardia, ens està escoltant a aquesta hora del matí. Lola, molt bon dia.
El llibre és seu.
Hola, bon dia.
Bé, la Lola ha publicat un llibre, perquè quan va sortir el naufragio, Lola?
Fa 4 anys.
Fa 4 anys, el 2018.
Sí, sí. Sí, a l'octubre del 2018.
Quan feia un any, el primer aniversari.
Efectivament.
Jo recordo que vaig llegir aquell llibre i vaig pensar, ostres, quina feina periodística més espectacular, reconstruint tot el que va passar a l'entorn del món independentista i les implicacions que tenia en tots els àmbits, i vaig pensar quina gran feina, i vaig dir públicament, crec recordar, ara em falta l'altra. No? La de Madrid.
Sí, sí.
Què va passar a Madrid?
Sí, sí. Els companys periodistes ja m'ho deuen.
T'ho deien, eh?
Va ser un encàrrec, pràcticament, de vosaltres.
Oh, clar, és que faltava l'altre. I ara s'ha publicat l'altre, que es diu El Muro, el poder de l'Estado ante la crisis independentista. De fet, ho expliques al llibre. Que tu pensaves que hi hauria periodistes a Madrid que es dedicarien a fer aquesta feina. I tu mateixa crec que et respons, no els interessa.
Home, jo pensava que ells tenien millors fons al govern de Madrid que no pas jo, no? O sigui, això és lògic. Jo sóc aquí a Barcelona, sóc d'un mitjà català, i per tant el meu accés a les fonts són més fàcils a Catalunya que no a Madrid. Però efectivament van passar pàgina molt ràpidament. És a dir, i un cop ja fet el judici, llavors sí que pràcticament el tema català només interessava en relació a la majoria que hi ha al Congrés, no? per fer la política espanyola amb el govern central, és a dir, amb l'actitud d'Esquerra Republicana i res més. I vaig veure que no. I ara ja menys encara.
Clar, és que...
I llavors m'hi vaig posar.
Clar, Lola, i aquí hi ha una cosa que és molt interessant, que és aquestes dues cares del mirall. Mentre a Catalunya s'han analitzat fins al fons tot el que va passar, les palanques, qui va dir què, on van anar, què volien, què no volien, què tenien fet, què no tenien fet, com es va anticipar un o l'altre, on van a parar... a l'altra banda no hem sabut pràcticament res, però això també, avui quan analitzàvem, per exemple, les causes obertes, 5 anys després no hi ha hagut ni un sol policia que hagi estat, en fi, ni tan sols que hagi arribat a judici al seu cas. No, ja no dic que sigui condemnat per les càrregues de l'1 d'octubre, però en canvi tenim una pila enorme de casos oberts des d'un punt de vista judicial al voltant del cantó independentista. I a més a més també ara deies, allà van passar pàgina molt ràpid. I l'altra cara del mirall és que aquí ningú ha passat pàgina. O sigui, aquí continuen els mateixos debats enganxats sense acabar d'avançar, no? Jo et volia fer una pregunta que no té a veure directament sobre el llibre, i ara et faig una sèrie de preguntes d'algunes coses molt interessants que expliques al llibre, però una mica el que estaven comentant. Tu per què creus que arribem 5 anys després a Catalunya amb aquesta trencadissa del govern? Té a veure amb la lectura d'aquell 1 d'octubre?
No tant amb l'1 d'octubre, sinó amb tot el procés en general. Jo crec que és l'evolució dels aconteixements que es van produir durant... Abans, crec que era la Sara que deia que això és la conseqüència, no, del final de la col·laboració entre Esquerra i Junts, que efectivament, si recordeu, va començar com una argúcia, d'alguna manera, per part de Convergència i Unió, Convergència en aquell moment només, per presentar-se a les eleccions i no perdre. O sigui, tot això de la col·laboració entre Junts i Esquerra, el seu origen és que Convergència no vol perdre les eleccions perquè per primera vegada dona millor resultat a Esquerra Republicana, i llavors diu, fem Junts pel Sí. I recordeu que Junqueras es resisteix molt. Sí, no? Fins i tot Artur Mas va acceptar d'anar de número 4 per convèncer Junqueras, no? Allò va ser una col·laboració que des del començament era molt instrumental, molt finalista, per un moment donat, i molt condicionada per una demanda social, no?, de tot el món independentista. Però allò havia de tenir una data de caducitat. A mi em sembla que fins i tot ha durat moltíssim pel que originàriament era, no? I per tant és lògic, o sigui, que ara es trenqui té tota la lògica del món ara que, perquè estem en un altre context social que ja no demanda això majoritàriament. És que A mi això de la unitat de política, o sigui, els partits, cada partit té el seu programa, els seus interessos i els seus votants, i evidentment tothom vol que col·laborin, però poden col·laborar puntualment, no? Perquè és que si no, no són dos partits, és que és lògic.
Deixa'm preguntar-te ara per al Muro, pel llibre, hi ha revelacions molt interessants que expliquen com de prop va estar l'independentisme de fer un problema més gran internacionalment del que ja va ser, perquè recordem que totes les imatges de l'1 d'octubre hi havia centenars de periodistes estrangers, la CNN estava emetent en directe el que passava a Sant Julià de Ramis, va ser un escàndol internacional, va haver-hi missatges enviats per almenys públicament, de líders polítics de molts llocs d'Europa, per exemple, dient que estaven sorpresos amb el que estava passant a Espanya. Va ser un escàndol a nivell internacional. Però expliques un punt clau que potser hagués pogut canviar la història, que és que hi ha, això explica-ho perquè em sembla apassionant, hi ha un discurs del president de la Comissió Europea que està escrit i que està, en aquell moment, Juncker, en aquell moment està volant amb un avió cap a la Índia, i ell ha escrit un discurs, o li han escrit, i l'ha donat per bo, perquè sigui llegit, en què ofereix la Comissió Europea com a mediadora en el conflicte.
Sí, perquè això es produeix amb l'impacte, no, a la retina de l'1 d'octubre. Això sí que és una conseqüència absolutament directa d'aquestes imatges, doncs, que també arriben, evidentment, a Brussel·les. I amb aquest impacte, perquè feia uns dies que alguns grups parlamentaris a Europa estaven parlant de portar al ple del Parlament Europeu el tema de Catalunya. I des del govern espanyol s'intentava, doncs, que això no passés. I estaven convencent a Europa de que no passés. Però clar, arriben les imatges de l'1 d'octubre i ja, llavors ja no pots aturar-ho, perquè ja són imatges que clar, són un cop a la retina de polítics, no?, d'altres països.
I que, perdona, llavors, no hi ha spin doctor que canviï, diguem-ne, el relat, sí, d'això, no?
A sobre tampoc es va fer, en fi, des de Madrid tampoc van fer un relat que contrarrestés allò, però igualment, encara que ho hagués intentat, no, les imatges són les que són. I llavors, efectivament, el president de la Comissió Europea està volant cap a la Índia, ha deixat escrit amb un col·laborador seu molt, molt, molt íntim un discurs que diu això, que la Unió Europea, doncs, jo no sé, no puc dir que tingui la paraula mediació com a tal al discurs, perquè jo el discurs no l'he vist, però les fonts que m'ho van explicar m'expliquen que la intenció era aquesta, o sigui, no? Una mica, doncs, posar-se a mig, intentar... Sí. I llavors, clar, està volant cap a la Índia i s'assabenten el grup popular europeu i el socialista de que això està passant, perquè l'havia de llegir el vicepresident, llavors en Timmermans, i perquè en Timmermans és socialdemòcrata, s'assabenten els socialistes, ho parlen, i llavors, clar, intenten per tots els mitjans que això, aquest discurs, no es pronunciï amb els termes que estava escrit. Hi ha una escena en el despatx del Timmermans que és bastant pujada de tot per intentar que això no passi.
De membres
passa.
Del govern espanyol, que dius en un moment, diu que es miraven els papers a la taula i van estar dubtant, sí, si arrencar-li els papers a Timmermans, que era el número 2 de la Comissió Europea. O sigui, els nervis eren
que
absoluts.
Que nos dejen actuar,
sí,
no?
Sí, una mica, sí, sí. Una mica, no? Però clar, sí, sí, si allò arriba a produir-se, les conseqüències podrien haver estat absolutament inesperades, no?
Sí, perquè recordeu que la posició del govern espanyol era... Havien aconseguit una mica que feia unes setmanes que havia anat el Rajoy a la Casa Blanca, no? I el Trump va dir que això no... En fi, que això de Catalunya no res. El que passa és que el govern espanyol pràcticament no va fer una feina diplomàtica prèvia per explicar el que estava passant segons el seu criteri a Europa ni enlloc. O sigui, la seva actuació a fora doncs era si algú preguntava, doncs explicar-li que la Constitució, no, la llei diu això i, sí, per tant, la Constitució s'ha de complir. No hi havia un discurs elaborat, no hi havia res en absolut. I per tant, clar, l'independentisme sí que estava treballant des de feia anys, doncs reunint-se amb periodistes estrangers, reunint-se amb diplomàtics, reunint-se amb lobbies, amb entitats, i això es va notar bastant aquell dia.
Mira, Lola, ara de seguida en parlem. Permeteu-me que passi la publicitat, perquè de seguida una persona que va ser un càrrec important dins del govern de Rajoy, qui va ser secretari d'Estat d'Administració Territorial i encarregat també d'aplicar a Catalunya el 155, que és Roberto Bermúdez de Castro, de seguida el podrem saludar al Via Lliure.